Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcí. Genís Boadella, diputat del PDeCAT, creu que després de les explicacions que ha donat avui el president del govern espanyol Pedro Sánchez al Congrés, l'Estat pateix una greu crisi de les comunicacions. En una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, diu que aquest fet fa caure Espanya a sota del rànquing de les democràcies europees.
I a un li arriba la sensació o arriba la conclusió que és que ni els ministres, ni el govern, ni ningú controla els serveis secrets de l'Estat o els serveis d'intel·ligència de l'Estat. Jo crec que hauria d'anar més lluny. Estem parlant que la pròpia ministra de Defensa, que és de qui depenia la senyora Esteban, també ha sigut espiada.
Boadella també ha sentenciat que cal anar més enllà de la destitució de la fins ara directora del CNI, Paz Esteban, perquè diu els fets són molt greus i, segons ell, mai s'havia espiat fins ara un president del govern espanyol. I Montserrat Candini ha renunciat oficialment a l'alcaldia de Calella. La fins ara alcaldessa d'aquesta ciutat del Maresme ja havia renunciat temporalment al càrrec el passat mes de novembre per tractar-se del càncer que pateix. En un comunicat, Candini explica que la malaltia que pateix l'impedeix dedicar-se a la ciutat amb la força i l'empenta que diu requereix. D'aquesta manera abandona la política activa després de 3 dècades a l'Ajuntament, primer com a regidora i des de 2011 com a alcaldessa de Calella, guanyant totes les eleccions. Candini també ha estat diputada al Parlament per Junts per Sí o portaveu de Convergència i Unió al Senat entre 2008 i 2015. I un home de 73 anys ha mort ofegat aquest dimecres a la platja de Cambrils, al Baix Camp. Els fets s'han produït a la platja del Cap de Sant Pere a 2:15 del matí, quan s'ha localitzat un home que s'estava ofegant al mar. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que durant més d'una hora li han practicat maniobres de reanimació sense èxit. A l'operatiu també hi ha intervingut dotacions de Mossos i la policia local de Cambrils. Segons ha informat el consistori, la víctima era de Sabadell i estava allotjat en un hotel de la localitat amb la seva família. I en cultura, Sant Pere de Ribes, al Garraf, vol convertir-se aquest mes de maig en capital del flamenc a Catalunya amb la celebració del segon festival Udaeta. Estrenat l'any passat, és un homenatge al ballarí i músic José Udaeta, que viurà al castell de Ribes durant més de 30 anys, i el festival reunirà diverses propostes d'artistes consagrats que compaginaran amb espectacles de joves talents. La cita se celebrarà del 27 al 29 de maig al nucli de Ribes, just al mateix castell que va acollir l'artista en la seva etapa final de la vila, un indret datat del segle X i que actualment acull el Centre de Patrimoni Cultural del municipi. L'organització confia que aquesta segona edició permetrà consolidar aquest esdeveniment. I la 5ª edició del Festival Alta Segarra ja té confirmada l'actuació dels primers artistes, i actuaran Manu Guix i la seva banda The Veterans, o la cantautora Joana Serrat, acompanyada de la seva germana Carla i el pianista Marco Mesquida. El certamen busca posar en valor els pobles de l'Alta Segarra i els seus indrets més emblemàtics, oferir també una proposta cultural de qualitat als veïns i també als turistes. I ara els esports en Poma, sí.
Ronald Araujo ha rebut l'alta mèdica aquest migdia després de ser hospitalitzat per un fort cop al cap contra el seu company d'equip Gavi en el partit d'ahir contra el Celta. El central uruguaià del Barça ha passat la nit en observació després de ser retirat del terreny de joc en una ambulància en perdre el coneixement. Tot i rebre l'alta mèdica, el central blaugrana seguirà de baixa uns dies i la seva evolució en marcarà la disponibilitat per a Xavi Hernández. I en tenis, Rafa Nadal ha guanyat aquest migdia Johnny Isner per 2-7-0 en el seu debut al Masters 1000 de Roma. Amb la victòria es classifica pels vuitens de final, on s'enfrontarà demà a Shapovalov. En el quadre femení, en aquests moments s'està disputant el duel entre Núria Parrizas i Andreescu per una plaça també per als vuitens de final. I a un quart de 5 serà el torn de Garbiñe Muguruza, que buscarà l'eliminatòria contra Putintseva. Paula Badosa ho farà en un duel previst per a 9:15 contra Sasnovic. I en bàsquet, el Joventut de Badalona pot certificar aquesta tarda el factor pista a favor al play-off de la Lliga si guanya contra l'Obradoiro. L'entrenador Carles Duran sap que el partit és una oportunitat, tot i que no serà fàcil.
Per nosaltres és una gran oportunitat d'acabar bé la Lliga regular amb la nostra gent, intentar ser top 4 de la Lliga. Per tant, bueno, un partit amb molta dificultat i amb molta il·lusió de jugar el nostre millor bàsquet.
L'Obradoiro té la necessitat de guanyar per allunyar-se de la zona de descens de la Lliga ACB. El partit començarà a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona, i a 9:15 serà el torn del Baxi Manresa. Els del Bages visiten la pista de l'Unicaja de Màlaga.
Gràcies, Pau. N'estarem pendents. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts. Avui em plantejava quant temps feia que no tenia al davant Felip Puig. Senyor Puig, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, senyor Marín.
Li he de confessar...
Toni o Felip?
Toni Felip,
vinga,
no?
Perfecte,
molt millor.
Perfecte.
He de confessar que em fa molta il·lusió que estiguis aquí
és
avui.
És un plaer compartit.
Deixa'm dir-te, d'altra banda, que és la primera vegada que tutejo públicament.
És possible, però és que fa ja una mica de temps i quasi que no me'n recordo.
Quant temps fa que
fa
es va acabar la política?
Fa més de 6 anys que vaig abandonar la política. Era una etapa professional molt intensa i molt llarga. Jo no em volia jubilar a la política i sabia que havia d'acabar aquella etapa en un moment donat o un altre. I ara, el 15 de gener del 2016, doncs vaig retornar a la meva pretèrita activitat professional. Jo havia exercit d'enginyer, havia portat una petita empresa d'enginyeria, i ara doncs em torno a dedicar doncs a fer d'autònom i de petit empresari i de consultor i d'enginyer de camins. És a dir, que una mica la diversitat de les coses que vaig arribar a fer en política, doncs ara estic fent diversitat de coses en el sector privat.
Déu-n'hi-do, molts anys al poder, eh? Avui hi pensava, eh? Perquè va ser, efectivament, conseller d'Obres Públiques, conseller d'Empresa i Ocupació, conseller d'Interior i, efectivament, conseller de Medi Ambient.
Vaig tenir l'honor d'estar a l'últim govern del president Pujol i els dos primers governs del president Mas, amb la transició de, per primera vegada a la història recent, després de quasi un quart de segle de governs de Convergència i Unió, doncs d'estar protagonitzant allò que l'alternança democràtica exigeix, no? Que és que també hem de saber fer oposició i estar veient com governen altres, no? Em va tocar fer de portaveu al Parlament, cosa que la gent interpreta doncs com un punt de canvi molt radical, no? Clar, quan portes 25 anys, 24 anys governant i et veus doncs havent de fer i exercir d'oposició, no és fàcil. A mi m'han tocat papers complicadets, eh? Clar, vaig ser secretari d'organització en un partit polític, portaveu de l'oposició al Parlament, conseller d'Interior amb un govern. En Felip Puig és un home dur, i no ho soc, però en tot cas, a vegades, allò que diuen que l'hàbito hace el monje, doncs potser sí.
Felip Puig, entenc-me, eh? Sempre podem dir que li ha anat la marxa, en aquest sentit, una mica, no?
Ja quan era enginyer m'anava la marxa. Per tant, suposo que forma part de la personalitat, no són, diguem-ho així, cap mèrit, sinó que molt de compromís, molta intensitat en les feines doncs, que et toca fer. I quan em vaig trobar per confiança de gent important, doncs havent d'assumir responsabilitats en la gestió de la comunitat, allò que abans se'n deia el bé públic, l'interès general, des d'un projecte polític, i per tant no podem dir que fossin vaticanistes o amb una visió ecumènica, sinó, evidentment, un projecte com el de Convergència i Unió, doncs sí, la veritat és que amb molta intensitat, amb molta dedicació, molta convicció, i intentant sempre estar en coherència, sempre que no entri en contradicció amb els teus principis, doncs amb el projecte polític que representes, i després doncs també tenim present que gestionar la comunitat i ha de tenir un punt de generositat perquè no has de governar només pels teus.
Després de tants anys governant un partit polític o governant un país, el procés de descompressió és difícil o no?
Aquesta és una pregunta que m'he fet algunes vegades i que hi ha hagut molta gent que també m'ha fet, no? Jo tenia una petit avantatge personal, no? I és que cada vegada quan arribava a casa i posava la clau al pany de la porta, desconnectava. És a dir, podia tenir molta pressió, podia tenir molts problemes, podia tenir moltes exigències, però arribava a casa la clau al pany i entrava en una altra dimensió. Per tant, vol dir que fins al 14 de gener del 2015, 16, perdó, em vaig dedicar a la gestió pública i quan vaig acabar vaig dir, bé, ara s'ha acabat, comença una nova etapa. La descompressió va ser relativament fàcil, perquè tampoc vaig començar amb moltes exigències per part meva, no? És a dir, vaig dir, bueno, m'hi dedicaré i m'hi pensaré el dia que ho deixi. Fins al dia que estigui cobrant un sou com l'haig de cobrar, doncs, de la política, em dedicaré a això i la descompressió va ser relativament fàcil. Una altra cosa és que és evident que veus amb una certa, diguem-ho així, proximitat sentimental els teus antics companys, perquè molts han continuat en la política, el teu projecte polític, que en una etapa va ser esplendorós i avui està amb unes certes dificultats, els propòsits que s'ha plantejat al país, que no són fàcils i que, per tant, també van significar, doncs, un canvi de paradigma i d'escenari, però per part meva, personal, professional i familiar, la descompressió va ser relativament fàcil.
Sí. Jo vaig tenir una sensació molt, molt estranya des del moment en què vaig sortir de Ràdio Nacional fins al moment que vaig tornar a Ràdio Estel. Pel mig vaig fer programes, però no programes d'actualitat, que d'alguna manera la sensació era que a Catalunya havia actuat una mena de centrifugadora que havia arrasat amb moltes coses, no? Amb molts partits polítics, amb moltes persones. No sé si aquesta centrifugadora es diu procés, no sé si aquesta centrifugadora és en positiu o és en negatiu, eh? Però el cert és que ha canviat molt la política a Catalunya en pocs anys, no? Rostres que van desaparèixer, persones que eren molt joves i que o era jove o semblava que no podia ser, partits polítics que efectivament abans eren el sumum, no? Que estaven al capdavant de tot, com Convergència i Unió, que ja no existeix. Què ha passat, Felip?
El problema d'una entrevista amb mascaretes és que no es veuen els somriures per sota de la pantalla. Eh?
La cosa bona és que hem après a veure els ulls com somriuen.
Doncs espero que se m'hagi notat. No? Vagi per part, i és evident que aquesta és una entrevista àgil i per tant no em puc expendre, malgrat que jo sóc més aviat enginyer i gestor que no pas filòsof i gran pensador. Eh? Però estic convençut que molta gent deu identificar, primer, hi ha un problema a les societats occidentals de solidesa i de confiança en les democràcies participatives. Això es nota. Hi ha una tendència també de lideratges, diguem-ho així, diré curiosos, no amb aquella solidesa que podia tenir, doncs, no sé, un François Mitterrand, un Helmut Kohl, un Angela Merkel, fins i tot, amb tots els respectes, un Felipe González, o m'agradarà més o menys un Aznar, un president Pujol, una Thatcher o un Blair, no? És a dir, persones que representaven en un moment donat a tota una societat més enllà de la seva ideologia política, no? Això s'ha perdut. I és evident que el nostre país també, amb la seva fragilitat, doncs va assumir un repte molt, molt, molt important, històric, no? Després de molts anys, per no dir segles, doncs intenta fer un canvi de registre i passar d'un règim autonòmic consolidat amb la democràcia, doncs, dels anys 70-80 a intentar, doncs, ser un país amb totes les seves conseqüències. I això no només s'ha demostrat avui per avui impossible d'aconseguir a curt termini, sinó que, a més, doncs, ha tingut fenòmens o efectes com els que tu deies, diguem-ho així, devastadors des d'un punt de vista de la centralitat política. També és cert que s'està produint en els darrers temps una polarització. Els centres estan desapareixent. I Convergència i Unió, o el projecte polític en el que jo vaig participar en el seu moment i que avui poden representar diferents forces o diferents corrents, doncs no estan ocupant aquest centre. I tampoc hi ha massa gent que vulgui ocupar el centre. S'ha polaritzat tot molt. Hi ha molt debat ideològic, moltes extremitats. I allò de posar-se al mig de la plaça, intentar governar pel sol i per l'ombra, ha desaparegut una mica. No? Tot plegat fa, doncs, que alguns projectes polítics que estaven orientats amb aquesta visió de lideratges forts, de democràcia representativa, de complicitats territorials i sectorials, de molta compenetració amb la societat civil, de creure en la col·laboració público-privada, que això també està denostat, en definitiva, doncs, d'anar harmonitzant les transicions amb una certa, diguem-ho així, continuïtat tangencial incremental, doncs, en quan un país es proposa dir no, ara farem un salt radical rupturista, doncs això té conseqüències. I si, a més, hi ha corrents de fons com les que es veuen a Europa i a bona part del món occidental, jo crec que té una certa lògica el que està passant.
L'herència d'aquella Convergència, efectivament, s'ha diversificat, no?, en diferents partits.
Bé, jo crec que Junts, el PDeCAT, ara el Centrem, gent que no estan aquí, que s'han anat a altres forces polítiques, però és evident que aquell espai de centre esquerra, de centre dreta, que Convergència i Unió va arribar a representar, doncs s'ha satelitzat. Sí.
Sense preguntar quin, eh? Però l'altre dia Joaquim Nadal deia que ell era un socialista sense partit. Felip Puig és un senyor de centre amb o sense partit?
Jo sóc un nacionalista, avui encara en partit, més amb coherència amb mi mateix que no pas amb altres coses, però no estic militant de manera activa en cap projecte polític.
És difícil llegir el diari quan un sap com es mou el poder i veient les coses que s'han fet?
No, difícil no ho és. El que sí que a vegades em sorprèn, i és evident, jo formo part, i com que tot avança tan, diguem-ho així, acceleradament, formo part d'una altra època. Encara que siguin només 5 anys, 6 anys que vaig deixar la política, avui la política ha canviat. Jo veig una foto en el Parlament de fa 10 o 15 anys, i la veig ara, i els veig a tots, fins i tot des del president, a la presidenta del Parlament, i a tots els diputats, doncs mirant el Twitter i el mòbil en lloc d'estar atents a el que està passant allà on s'està decidint la democràcia, diguem-ho així, la sobirania popular, i veig que han canviat molt les coses, i això és un exemple, viure en el Twitter. La transcendència de mig i llarg termini, doncs, a moltes societats també ha desaparegut. Vivim el dia a dia d'una manera. El debat polític, doncs, també s'ha portat molt a l'epidermis i, en canvi, doncs, d'alguna manera, hi ha algunes coses, doncs, que no estan aflorant i que jo crec que tard o d'hora, doncs, ho veurem des d'un punt de vista de mancança de visió estratègica. Per tant, no és una crítica als que ho estan fent, no, és que jo crec que la tendència ens porta a que és molt necessari el que no s'està produint, però ni aquí ni a Espanya ni a bona part d'Europa. Per tant, no és fàcil, d'alguna manera és fàcil llegir els titulars, però no és fàcil entendre el que estan dient.
Hi ha un excés de demoscòpia i un excés de Twitter. Twitter té aquella cosa, jo sempre dic, no?, que posa a la mateixa alçada l'opinió, la fake news, la notícia, i un excés de demoscòpia amb com vam veient d'alguna manera el resultat de les intencions de vot.
Sí, jo crec que és una conseqüència de la petita reflexió que he fet abans. Abans els lideratges necessitaven poc la demoscòpia. Estaven molt convençuts. Coneixien molt bé el que tenien entre mans. Tenien molt clar el que s'havia d'intentar fer. Avui en dia els lideratges són més dèbils, la fragmentació és molt més evident, els pactes del dia a dia, doncs, condicionen aquesta visió més a mig i llarg termini, i per tant, doncs, s'ha d'estar molt amatent al que passarà a les properes eleccions municipals d'aquí un any, no? Mm. Però si haig de dir que des d'un punt de vista professional me n'adono que algunes decisions estratègiques en el camp, per exemple, de l'energia, que avui és un factor clau per a Europa, per la guerra, per moltes coses, pels costos de les indústries, de les empreses, fins i tot una bona part de les famílies, doncs, que veuen com el cost de l'electricitat, de la calefacció, doncs, sobre el tema de l'energia no estem afrontant ni aquí ni a altres llocs, doncs, debats de profunditat, i ho condicionem tot a dir, escolta'm, ara venen unes eleccions municipals, ara vindran unes eleccions generals, ara aquest mal no vol soroll, i per tant les coses, diguem-ho així, de calat, costen més que es posin sobre la taula. Estem parlant més, doncs, de allò que França i Alemanya van passar d'una bufada. Van espiant el Macron, van espiar la Merkel, i al cap d'una setmana ningú en parlava ni gall ni gallina, no? Aquí, doncs, n'hem fet una qüestió d'estat i veurem com ens va. Per tant, costa una mica tot plegat, sí. Jo ho vaig tenir-ho molt més fàcil, Per tant, és molt més difícil gestionar avui. Perquè, clar, estic dient que hi havia lideratges forts, doncs jo em sentia molt confortable amb un lideratge fort, primer del president Pujol, després del president Mas, no? Avui en dia tenir lideratges forts que no els veus a masses llocs, doncs dius, clar, si no tenen un lideratge fort que doni coherència, que cohesioni els equips, que marqui una via, diguem-ho així, d'una certa capacitat d'actuació com a equip, sinó que això es va fragmentant cada vegada més, és més difícil.
És que vivim amb la crisi contínua, no? O amb la possible crisi contínua.
No sé si és crisi contínua o és que el que ens ha tocat viure és això, i a lo millor potser hem de pensar que lo excepcional va ser el que vam viure, i potser lo normal és el que ens està tocant viure ara.
Sí?
Jo hi ha moments que, llegint la història de Catalunya, penso que aquell quart de segle, i això és molt injust, perquè jo hi vaig ser, hi vaig col·laborar, hi vaig contribuir, molt modestament hi vaig contribuir, però va ser un quart de segle en un determinat moment, i parlo d'un quart de segle perquè van ser bàsicament els governs del president Pujol i després la segona etapa amb el president Mas, en els que es va intentar situar una visió, doncs, molt de compromís. Clar, quan se'ns recorda, no, és que vostès van ser els governs de les retallades. Bueno, però és que els governs de les retallades, mal anomenades retallades i mal dit aquest nom, i que vam assumir segurament sense combatre'l des d'un punt de vista ideològic, era un govern que havia d'assumir compromisos de país, perquè el més fàcil hagués sigut continuar endeutant-se, no? Segurament era una mica més, diguem-ho així, lògic, i tenir una mica més d'inèrcia i de coherència, doncs tenir lideratges, equips ben consolidats. Avui en dia reconstruir tot aquest espai no serà fàcil, i sé que hi ha molta gent que ho està proposant i s'ho està proposant, i espero que tinguin sort, perquè al cap i la fi hi ha molta gent que se sent, ja ho noto, orfe d'una representativitat política en aquest espai.
Certament, quan deia jo de la crisi continua, em referia que avui mateix, per exemple, hi ha qui està demanant als comuns, en aquest cas a Podemos, que surtin del govern de l'Estat, justament pel tema que comentava Felip Puig fa un instant, el tema de l'espionatge, però també estem veient a Catalunya com efectivament sembla que hi ha consensuada una nova direcció a Junts, formada per Jordi Turull i Laura Borràs, i amb dos líders avui mateix han dit que portaran l'acord amb Esquerra Republicana per estar al govern a la votació per part de la militància de Junts. És que la sensació d'interinitat a tot arreu és evident, no? És molt difícil.
Jo, com que no sabia el que el senyor Antoni Marín avui em preguntaria en aquesta entrevista, he tingut un flash i dic, què passava fa un any? Fa un any s'estava gestionant un acord al govern de la Generalitat entre Esquerra i els comuns. Després va precipitar-se i després doncs, es va aconseguir un pacte entre Esquerra i Junts, i això és el que està governant, aquesta fórmula, aquesta coalició aquí, no? Ara estem davant d'aquesta disjuntiva de dir portem els pactes a revisar d'una manera permanent. Jo recordo que en el seu moment, doncs, quan es prenien grans pactes, i vull recordar que hi havia una força política, i disculpa que parli del passat, però que va saber pactar amb l'OCDE amb la transició. Va saber pactar amb els socialistes en un moment donat. Va saber pactar amb el PP, amb qui va fos. Va saber... Avui en dia, els pactes doncs, es poden sotmetre a revisió, bé, però el que has de veure és si mantens la coherència amb el que vas decidir fa un any o estàs permanentment canviant d'orientació, que això no és bo, en el fons, pel país, no? Perquè acaba afectant el debat sobre la llengua a les escoles, o acaba afectant sobre el debat sobre la fiscalitat o sobre la política energètica, i tot té el seu moment. Per tant, espero que aquesta nova síntesi doncs, porti a reflexionar sobre quina és l'estratègia i a partir de l'estratègia doncs, que es decideixin sobre els pactes, perquè si no parlarem de pactes i no es parlarà de visió.
Ja. La visió és important, ho dic perquè la política, a mi és una cosa que em crida molt l'atenció, és segurament una de les poques professions en el que l'experiència, més que un grau, acostuma a ser un inconvenient.
Això ha canviat, eh?
Sí?
Sí. També forma part, diguem-ho així, de la tendència que es dona, com he dit abans, a bona part de les democràcies occidentals. Però sí, abans hi havia una mica... És possible que tot estigui més accelerat, eh? Les tecnologies, les crisis successives, qui ens havia de dir? Doncs que sortiríem d'una pandèmia que no havíem previst per caure en una guerra que tampoc estava en l'escenari, no? I que ara doncs, tindrem altres situacions en les que, des d'un punt de vista econòmic, social, doncs haurem de veure com ens hi anem adaptant. És evident que dona la sensació que la història s'accelera, no? I a l'accelerar-se, doncs és possible que les estratègies doncs, desapareixin per pensar més en les tàctiques. Crec que està passant això. No estic dient que no toqui això, perquè és evident que el temps va cada vegada... Ara en diuen allò d'uns escenaris, diguem-ho així, volàtils, d'imprevisibles, de molt soroll dispers, de complexitat, de necessària adaptabilitat, i això potser dona a que les coses que abans es feien pensant més en un mig i llarg termini avui s'hagi d'estar permanentment visant al curt termini. Però sí, sí, dona la sensació que estem d'alguna manera doncs, amb retalls de cintura permanent i potser Europa doncs, necessitaria doncs, una visió una mica més, i quan dic Europa vull dir, evidentment, també Espanya i Catalunya més a mig termini.
Sembla, de tota manera, que totes aquestes crisis que comentaves ara fa un moment estan alimentant la imatge d'Europa, no? Estan ajudant a que tots plegats entenguem, efectivament, la importància de formar part, no?
Espero que sigui així, perquè també l'altra visió, si és que tenim una visió estràbica, és que aquestes crisis estan alimentant els populismes o l'extrema dreta.
Això és cert.
I Europa també s'està donant aquest fenomen, Espanya. Per tant, no sé com s'hauran de reconstruir. M'agradaria molt tenir capacitat per donar algun consell a algú que el volgués escoltar. No el tinc, però m'agradaria molt que tornessin a aparèixer determinats lideratges no messiànics, però sí lideratges en els que la gent pogués dipositar durant un període de temps la seva confiança i que durant 2, 3, 4 anys, el que durin legislatures, doncs es pogués mantenir una certa coherència amb l'acció de govern. Perquè, si no, hem tingut debats al voltant de l'aeroport, tenim debats al voltant del model educatiu, tenim debats al voltant doncs, de polítiques fiscals, tenim debats al voltant de què hem de fer amb l'energia, que no crec que s'estiguin orientant amb la suficient perspectiva de transcendència i de mig termini.
Mira, que fa un temps, quan va començar Pere Aragonès al capdavant de la presència de la Generalitat...
Només fa un any, eh?
És que va tot molt ràpid,
molt
efectivament.
Ràpid.
Es deia que pujolejava.
Suposo que això també li ve una mica per home, la seva família venia més aviat d'un entorn no tant, diguem-ho així, esquerranós, sinó més de l'entorn de Convergència. Crec també, i no descobreixo res, que des d'un punt de vista familiar, doncs també alguns antecedents ha tingut, doncs, a nivell familiar, doncs, amb aquest entorn. I ell és un home que no ha destacat per una certa agressivitat ideològica. Jo crec que està exercint amb una certa, d'alguna manera, visió més àmplia la presidència de la Generalitat. I jo, amb això, crec que ho està fent bé des d'aquesta perspectiva. Eh? Uh-huh. Una altra cosa és que, evidentment, Esquerra Republicana té la seva visió i ell també executa el projecte d'Esquerra, que jo, evidentment, doncs, el veig amb una certa distància.
Com has viscut tot el tema del procés?
Doncs primer, molt de dolor per les persones amb les que he treballat molt de temps i que han treballat amb mi i que han patit des d'un punt de vista personal, familiar, doncs, moltes privacitats, com és evident. I després, des d'una perspectiva de projecte i de col·lectiu, doncs també amb un cert dolor de veure que s'ha, d'alguna manera, entregat el projecte polític, doncs, a una perspectiva de país que no ha reeixit, però que això ha tingut conseqüències, d'alguna manera, doncs, també en part devastadores. I em sap greu, perquè ja no és només el projecte polític en el que jo participava, sinó també que me n'adono que, des d'un punt de vista ideològic, doncs, una part del país ha quedat orfe i es pot anar consolidant una certa, a curt termini, hegemonia d'una visió ideològica que jo haig de respectar però que no comparteixo. I, per tant, doncs, ho lamento.
Déu-n'hi-do. Tot anirà bé. El programa aquest es diu
sí,
així. Tot anirà bé.
Sí, i tant, sí. I tant.
Hi ha molta gent que es pregunta a dia d'avui si veurem o no Catalunya independent.
No ho sé. I no sé si aquest ha de ser, diguem-ho d'alguna manera, una visió que jo crec, i aquesta la puc compartir, sinó un objectiu a curt i mig termini. La història i els condicionants del moment present crec que ho fan relativament difícil. La composició del país també. Jo recordo, i m'autocito, perquè ho vaig dir en un congrés del meu partit l'any 2008, per tant ja fa 14 anys, que en la independència del país, a mi m'agrada més pensar que s'hi ha de pensar-hi sempre, s'hi ha de treballar-hi cada dia i se n'ha de parlar poc. I em dóna la sensació que aquests adverbis en cadascuna d'aquestes tres visions s'han alterat.
L'altre dia, ara que dius això de s'ha de parlar poc, segurament en política el més important és allò que no es parla, probablement, no? Són aquelles coses que passen de debò la governabilitat d'un país, d'un estat, no? L'altre dia em cridava l'atenció, ara que en tot aquest assumpte s'està parlant tant de la necessitat de transparència, em cridava l'atenció una frase en Francesc Torralba que deia o es plantejava fins a quin punt de transparència estem preparats per suportar. Es demana molta transparència. Es pot fer realment una política absolutament transparent quan un toca tots els fils del poder?
Jo crec que, en general, sí, però sempre, de la mateixa manera que la família, a l'empresa, a les relacions personals, sempre hi ha un racó de lògica i d'honestetat, però d'alguna manera amb una certa reserva, la política també l'ha de tenir de tant en quant. No pas per enganyar, però sí per facilitar. A vegades hi ha determinats pactes, vaja, no estic dient res, hi ha alguna força política una mica més amunt de Catalunya, però també en aquest estat espanyol, que es diuen el País Basc, no? Que a vegades no fan tant de soroll, potser no ensenyen tant les vergonyes, però treuen més bons resultats. Per tant, no vol dir que no s'hagi d'explicar. No, s'han d'explicar, però a vegades tot té, com deia el poeta, doncs, tot té el seu temps, no? I cada cosa té el seu temps. I a vegades la transparència pot ser, doncs, a l'inici per dir cap a on te volem anar, però com s'aconsegueixen les coses d'un punt de vista de pactes, de relacions, de prioritats, doncs, home, si acabes dient que la prioritat última és permanentment el que està passant al dia a dia, doncs no tens perspectiva de mirar cap a on vols avançar a llarg termini.
És interessant el fixar-se, efectivament, amb el País Basc, no? Abans Catalunya i el País Basc semblaven anar molt de la mà, i ara, d'alguna manera, a vegades un té la sensació que aquella política famosa del president Pujol, del peix al cove, d'alguna manera l'han heretat els bascos, no? Ara veiem com, efectivament, els partits catalans no votaven el pla anticrisi del govern, mentre sí, ho feien no només el PNB, sinó també Bildu, en un moment donat, no?
És més fàcil, el que fan ells, tenen l'agència tributària i els diners, i el pacte fiscal. Per tant, un punt de major tranquil·litat, quan nosaltres estem molt més apretats des d'un punt de vista econòmic, la tenen. També la seva repercussió a el que és l'economia global d'Espanya és molt menor, no? I això no s'està dient, però malgrat les dificultats, Catalunya està recuperant-se econòmicament millor, mentre que el País Basc doncs, té una certa també tendència a disminuir la seva importància industrial i econòmica en el conjunt del que és l'economia espanyola, i en canvi Catalunya torna a ser d'alguna manera capdavantera. És evident que s'està produint una concentració a Madrid perquè ells estan actuant en una manera premeditada, però sí, pot ser... Jo no sé si hem de tornar el peix al cove, no? Tot té el seu temps i tot té la seva utilitat. Però la política ha de tenir en algun moment, igual que el teatre o que la ràdio. Jo estic convençut que el senyor Toni Marín, quan surten aquí, de 3 a 6, em sembla que és el programa, doncs té unes hores prèvies o posteriors per reflexionar i pensar què és el que farà. I no explica tot el que està fent i pensant. La política també ha de tenir aquest backstage i aquest back office per pensar, reflexionar, pactar, i després dir, vinga, doncs ara anem i sortim a l'escenari, però perquè el programa surti bé, hi han coses que a vegades no es poden ensenyar a l'aparador, perquè si no és evident que el programa sortirà distorsionat. A la política passa això.
Reflexió. És interessant aquesta idea, perquè ho hem comentat aquí unes quantes vegades, no? Que la sensació, sovint, és que en general, probablement estem tan habituats a anar ràpid, fem zapping de manera tan immediata, els telèfons ens han ajudat, no?, a aprendre a fer zapping de fins i tot dels moments, que probablement el principal perjudicat de tot plegat és exactament això, no?, la reflexió, no?
Si ara parléssim d'un programa de gastronomia, també diríem que la tendència és el fast food, no? Clar, és evident que passen moltes coses amb molt. La tecnologia, ara tot el metavers, el virtualisme, tots viurem les sensacions doncs, a través de la... La política també és evident que interpreta la marxa de la societat doncs, a la seva manera, i és evident que s'està produint aquest reequilibri cap a una política més pausada i més a mig termini, cap a una política més immediatista. No ho vull criticar, només és la meva percepció, I entenc que els actuals gestors doncs, es veuen sotmesos a unes pressions i tensions del dia a dia que potser fa 20 anys eren diferents. Però això s'està notant. Però és que es nota aquí, es nota a Anglaterra. És a dir, el debat sobre el lideratge del senyor Boris Johnson, no? Es nota una part de les democràcies europees que estan tenint tendències, com he dit abans, doncs, de caure en partits d'extrema dreta, no? Es nota un manca de lideratge d'Estats Units. I ara hi ha gent que fins i tot diu, no, és que el que ens interessaria seria el model autàrquic i dictatorial de Xina, perquè va molt bé econòmicament. Home, no, aviam. Clar, tot plegat porta a que el debat... si no s'orienta amb una visió a mitjà o llarg termini, doncs és complexa. I això es nota faltar. És a dir, aquells referents que il·luminaven la construcció europea, que van il·luminar la transició espanyola, que van il·luminar la reconstrucció de l'autonomia, que van projectar Catalunya com un dels quatre motors d'Europa i el seu prestigi internacional era una, d'alguna manera, visió estratègica que permetia autoestima i al mateix temps doncs, captar turisme, captar inversions estrangeres, doncs avui és diferent la visió i els projectes, sí.
Quan Felip Puig ha entrat en aquest estudi, una de les primeres coses que ha dit, amb tot el carinyo, m'ha corregit perquè m'havia oblidat d'una cosa. És cert, no? Ell va ser conseller d'Interior, va ser conseller d'Obres Públiques, d'Empresa i Ocupació, i també va ser conseller de Medi Ambient. I m'ha agradat la reivindicació, perquè el que m'has dit a continuació, és que vam moure un riu. Quin riu va ser aquell?
El Llobregat. És evident que no és el riu Ebre, però per poder ampliar el port i fer de Catalunya un punt d'atracció de logística, d'intercanvi internacional, de turisme, doncs havíem d'ampliar el port. Es va baixar la desembocadura del riu Llobregat, hi ha molta gent que no ho sap, però se'n va anar 3 quilòmetres més avall, gràcies també a un compromís territorial amb la gent del Prat i moltes altres institucions. Però clar, això ens ha permès que avui Barcelona sigui el primer port de creuers d'Europa, el quart del món. Sense aquests canvis i esforços, i jo em plantejo avui Europa, Espanya i Catalunya, qui desvia un riu?
La pregunta és, de tots els rius, i ara parlo més en metàfora que una altra cosa que t'ha tocat desviar, de quins particularment et sents més orgullós?
Bé, de tot i de res. Segurament d'alguna d'aquestes que no formen part del frontispici, no? Perquè és veritat que vaig ser conseller Medi Ambient i conseller Obres Públiques amb el president Pujol i conseller d'Interior i conseller Empresa i Ocupació amb el president Mas. Però abans vaig estar amb el conseller Comas i amb els governs del president Pujol a l'àmbit del benestar social, un departament doncs, que es va crear per atendre moltes necessitats d'un punt de vista de la cohesió de la gent més necessitada del país, però també dels barris populars, d'aquells barris doncs, amb més mancances infraestructurals i també socials, i en allà haig de reconèixer que, com que començava la meva gestió política aleshores, doncs vaig poder entendre, i agraeixo molt, que allà reconegués la diversitat, la fragilitat de la cohesió social, cultural, lingüística del país. I així com avui en Toni Marín m'ha presentat com a Felip Puig, doncs jo anava a molts barris i era en Felip I. I en Felip I encara de tant en quan va jugar alguna vegada a petanca doncs, amb els seus amics d'associacions de veïns de diferents barris, o el mes de juliol anirem un homenatge amb un antic president d'una associació de veïns en un barri, en aquest cas de la ciutat de Manresa. Jo crec que... de tot això hi ha una part de bagatge molt important. La resta, doncs, formava part d'un equip. Per tant, no crec que hi hagin masses consellers o ministres que puguin dir no, jo vaig aconseguir això. No, home, no, això s'aconsegueix amb un govern, amb un president, amb una majoria parlamentària, amb diputats, alcaldes, doncs, que també comparteixen els compromisos en el país, com he dit abans, o desviar un riu, o fer una línia d'alta tensió, o tirar endavant un polígon industrial, o fer que el país tingui, doncs, unes àrees logístiques, perquè aquesta és una revolta important que hi ha en l'economia moderna. De tot això només s'aconsegueix si treballes amb equip. Si treballes sol, és impossible.
No tornarem a veure en política?
No.
Segur?
Tot té el seu temps. I jo
però el verí de la política? Jo, que tinc uns quants amics que s'hi dedicaven i que no s'hi dediquen...
I el tenen encara, el tenen?
D'una manera o una altra. Ells diuen que no, però ho notes en tot. Ho notes no en la conversa davant d'un micròfon, sinó en la conversa del darrere del micròfon, no? Que aquella
la gent,
cosa...
La gent que ens pot escoltar, estic convençut de que, amb independència de l'edat, els més joves potser encara els hi ha d'acord, però els que tenen ja una certa edat, a partir dels 40, 50, 60 anys, és evident que tot forma part de la teva trajectòria, no? Però tot té el seu temps i no, jo crec que molts anys a la política difícilment tenen retorn i a més és evident, és possible que jo no sabés interpretar prou bé doncs, el que està passant en aquest moment perquè formo part d'una altra manera de gestionar. No tornaré a la política. I haig de dir que la gestió política no la trobo a faltar.
No,
Trobo a faltar, doncs, la comunió que tenia amb molta gent i que la mantinc des d'altres perspectives. Vull dir, cada mes, cada dos mesos, cada tres mesos, en diferents àmbits, diferents companys dels meus equips, diferents companys del territori, ens trobem aquí, ara sopem aquí, ara dinem allà, ara anem a visitar un territori i continuem compartint. Però no, vaig dedicar-me molts anys a la política, vaig tenir la confiança de molta gent i ara els hi toca a altres doncs, exercir aquesta responsabilitat. I crec, com he dit abans, que és una mica més difícil del que vam tenir uns quants aleshores.
Ha estat de veritat un plaer.
Per favor,
avui amb
Toni Marín sap que cada vegada que hem compartit amb ell doncs, ha estat molt
plaent. Jo he de dir, una vegada... vaig explicar només la meitat de l'anècdota, no? Perquè una vegada vaig posar exemple a un senyor d'un altre partit polític, vaig posar com a exemple a Felip Puig. Des d'un punt de vista periodístic, quan ell era el secretari general de Convergència.
Correcte.
Perquè era veritablement al·lucinant com a director d'un programa al matí, no? I això passa moltes vegades, el que li passa al Pol Marçà en aquesta casa, no? Que ell s'aixeca al matí i es troba que hi ha notícies que quan t'has anat a dormir no havien passat. I això t'obliga a les 6 del matí a fer una gestió telefònica perquè algú doni la cara d'allò. Jo crec que el 98,95% de les vegades que hem demanat a Felip Puig ens va dir que sí. I això és molt d'agrair, no? Aquesta tant que demanem transparència, el fet de que aquesta transparència sigui exemplar, de veritat, donar la cara, i això és molt, molt d'agrair. Felip, un plaer, de veritat.
Ha estat un plaer i moltes gràcies a vosaltres, a tot l'equip de Ràdio Estel, i evidentment doncs, gràcies a tots els oients per la seva paciència. Espero que aquesta sobretaula doncs, hagi estat també doncs, plaent.
Segur que sí. Fins aviat.
Moltes gràcies, fins aviat.
22 minuts, les 5 de la tarda. Fem una pausa breu, tornem de seguida. Ràdio Estel, el tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Minuts i les 5 de la tarda. És interessant aquest exercici, d'aquella gent que, a més, ha passat molts anys de la seva vida donant la cara públicament, com és el cas del nostre convidat fins ara mateix, Felip Puig, no? I que, de sobte, doncs, comença una nova etapa a la seva vida, però, efectivament, amb aquest... Jo ho tinc claríssim, No sé què pensa el Josep Martí Blanc, que està amb nosaltres. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Deia que la gent que s'ha dedicat durant tants anys a la primera línia de la política, per molt que es retiri, aquell verí continua actuant d'una manera o una altra, no?
Això diu el tòpic. Crec que hi ha gent que es retira millor que d'altra. No és el mateix retirar-te que et retirin.
Clar.
Sempre hi ha una sèrie de variables que afecten en la manera com la gent entoma la segona activitat o la reinvenció del seu personatge.
Sí, sí.
El Felip és un tio trempat i valent, que sempre, d'una manera o altra, acaba remenant la cua i fent el que vol fer a cada moment.
Clar. Deixa'm dir-te que l'hem vist molt bé, Felip Puig, després de tot aquest temps, que realment això és bastant habitual també amb la gent que deixa la política, que quan el tornes a trobar fa molt millor cara a tothom. És una cosa fantàstica.
Està tan bé que m'heu robat 10 minuts de la meva secció.
Xato, avui ho sento, però no podia evitar-ho. I mira, deixa'm que et digui que el llibre d'avui és un llibre molt interessant i que requereix realment de molts... En tenim minuts. Però realment és un llibre molt, molt bonic, no? Explica'ns coses.
Mira, el llibre que hem triat aquesta setmana és un llibre que firma, que signa l'historiador i periodista Joan Esculies. I és un llibre que pertany a la categoria... tu saps que en aquest país durant uns anys tot ha sigut estructures d'estat, sense que s'acabés de saber ben bé el que era això, oi?
Mm-hmm.
El que sí que ha de tindre un país són coses que no pot deixar de tindre. I una de les coses que no pot deixar de tindre és obres serioses d'història, biografies serioses sobre les persones que han marcat la història del país. Això jo no sé si és una estructura d'estat, però en tot cas és una cosa imprescindible per respectar algo sense el qual un país no es pot respectar a si mateix, que és el coneixement de la seva història i dels seus personatges principals. Llavors, el llibre d'avui es diu Tarradellas, una certa idea de Catalunya, en català Pòrtic, en castellà RBA, no Esculies, ho hem dit, periodista, historiador, un home que ja ha publicat i que ja s'havia testat en l'àmbit de la biografia, amb una cosa del Resllu, que hem de tres llibres. Però això és una altra cosa. Això és la Champions League de la biografia. De biografies n'hi ha de moltes classes. N'hi ha purament literàries, algunes de molt d'èxit, recents, que és a través de l'excusa d'alguns fets que siguin reals, projectar tot el que l'historiador té al cap, no? I llavors naveguem entre la ficció i la realitat. Uh-huh. Una projecció de realitat. Després hi ha les que estan fets amb criteris historicistes, d'historiadors, però que no deixen de ser tramposes, historiadors molt ideologitzats, que tenen agenda pròpia en el món de les idees o prejudicis molt arrelats, que efectivament fan un esforç d'anar a les fonts, de fer un treball rigorós, però que, diguem-ne, sempre acaben decantant i, per tant, el que t'acaben posant al davant és una pestanya de les moltes que pot haver-hi sobre un personatge. Mm-hmm. I llavors hi ha obres com la que hem triat avui, de les Colies, que dius, bueno, pues, són obres que abracen la complexitat. No? És una biografia que abraça la complexitat, que deixa molt poqueta cosa al terreny de l'ombra. Dius, home, un autor sempre té una intencionalitat o sempre té el fet de voler dibuixar la complexitat de Terradelles per si sol ja és una manera d'enfocar, però diguem-ne, el resultat final és que tu li claves al lector un llibre de 1.000 planes, més 200 planes de notes, uh-huh. És a dir, has de tindre bons braços per llegir aquest llibre, però el que li estàs dient és, mira, aquí tens un tros de la història de Catalunya a través de la vida personal i política d'aquest senyor. Això és el que hi ha, és complexe. Tot el que has pogut rascar fins ara eren bocins, però aquí tens el retrat sencer. Això a casa nostra no passa molt sovint, té molt de mèrit, i per tant, per això aquesta setmana hem portat un llibre d'un gènere que encara no havíem portat a la secció, que és la biografia històrica.
I de fet ens acompanya el seu autor, com comentava en Josep Martí Blanc. Joan Escolies, què tal? Bona tarda, Joan.
Bé, bona tarda.
Terradellas és una certa idea de Catalunya. Què és el que descobrirem gràcies a aquesta biografia que ens ha portat avui en Josep Martí Blanc?
No, el que descobrirem serà doncs, tota la figura d'en Josep Terradellas en tota la seva complexitat, com dèieu ara, no? Perquè del que es tracta, en definitiva, és d'exposar tot el perfil, totes les llums, les ombres, la trajectòria en tota la seva dimensió i després que el lector faci doncs, aquest exercici de judici posterior, no? De dir, bé, doncs, jo em quedo amb aquesta part, em quedo amb aquesta altra o sobretot m'atreveixo a refer el pensament que tenia sobre el personatge, moltes vegades construït doncs, a partir de priorismes o d'allò que semblava que era, d'allò que deien, etc.
Una feinada, sembla, no, Joan?
Sí, la veritat és que sí. Jo vaig començar a treballar la figura del president fa 11 anys, més o menys, quan vaig començar a plantejar-me una tesi d'història, i aleshores doncs, he estat això, 11 anys buscant documentació i després uns 2 i mig, més o menys, de feina de redacció, perquè després també el que he intentat, sobretot, és que la presentació aquesta doncs, fos llegible, diguem, no? És a dir, que no sigui un rotllo d'història i que la gent doncs, s'hi pugui apropar sabent que, evidentment, que les coses són complexes i que el lector doncs, hi ha de posar també de la seva part.
Clar. Josep, endavant.
Quan vaig estar al cas que el Joan treia llibre, que era un dinar que fem plegats amb altra gent, vaig dir, canviem el que parlarem a la secció que tinc al Tot anirà bé. Llavors, quan el vaig rebre a casa, li vaig posar un missatge, dic, trigarem una mica perquè no faig cap llibre que no hagi llegit primer.
Sí.
I la feina que ha fet ell l'ha de fer el lector, però és una feina agraïda. Escolta, la teva aproximació al personatge que va començar fa molts anys, en l'elaboració d'aquest llibre i a mesura que tu vas profunditzant, l'únic que fas és confirmar una tesi que ja tenies al cap, que ja intuïes, o la teva mirada sobre el personatge també ha canviat a mesura que avançaves en la investigació i en la redacció?
No, jo vaig començar... Mira, quan em vaig començar a plantejar fer alguna tesi d'història, la directora de l'arxiu, aleshores Montserrat Tarradellas i Macià, la Montserrat Catalana, em va dir, doncs mira, podries apropar-te doncs a la figura del president, no? I aleshores vaig començar a llegir bibliografia, vaig veure que hi havia coses que no em casaven amb la trajectòria del president per altres coses que havia llegit o simplement per contradiccions que es deien entre uns volums i uns altres, la seva pròpia, les seves memòries, etc. No? I aleshores la idea doncs va ser vestir una imatge d'aquesta figura des del començament, però no tenia jo un pensament, diguem, una visió feta de qui em trobaria. És a dir, l'he anat construint i descobrint a mesura que he anat avançant amb la recerca, però no m'hi he apropat tampoc des d'una mirada prèvia, perquè en el fons, és a dir, tampoc no m'interessa, diguem, salvar o enfonsar la figura del president. El que m'interessa és presentar-lo doncs amb una coherència, sobretot, que jo l'he anat veient al llarg dels anys. És a dir, hi ha una de les coses que sí que té més l'estigma el president Tarradellas, per exemple, és el de volem anar, però volem anar per manar, simplement, no? I això no és així. I aleshores, quan vas estudiant la figura, veus que no, que té té unes idees i un plantejament polític molt, molt clar darrere, no? I és el que espero que surti en el llibre.
El llibre comença d'una manera que literàriament funciona molt bé, que és el capitulet aquest de tothom el coneixia i fas parlar a molta gent, a molts entrecomillats, i sembla que en realitat estiguem parlant de persones molt diferents i tothom s'està referint a la mateixa persona. En veritat semblava que no el conegués ningú, però després algunes entrevistes que t'ha llegit, el que tu consideres que ha passat amb Josep Tarradellas és que hi ha hagut una voluntat manifesta de manipular-ne la seva memòria. Has parlat de la voluntat del pujolisme per unes qüestions, has parlat d'un altre historiador, de Josep Benet, per unes altres. Tu creus que a punt de donar per acabat el primer terç del segle XXI, aquesta és la primera vegada que tenim a les mans un llibre 360 graus per explicar la complexitat del personatge i posar remei a aquesta mirada sesgada d'uns i altres en funció de l'interès que cadascú defensa?
Clar, aquí hi ha una cosa prèvia, i és que diguem, qui no vol corregir la visió que té de qualsevol cosa, encara que li posis a davant 1.000 pàgines, difícilment ho aconseguiràs, no? És a dir, que encara que jo expliqui, doncs, per exemple, d'on ve la llegenda negra dels diners que suposadament va fer Tarradellas durant l'exili, etc., que ja els tenia fets, doncs això, qui no ho vol veure no ho veurà. Però sí que hi ha una voluntat manifesta del pujolisme, en el sentit de no parlar-ne, i de la part d'en Benet i del part dels seus hereus, doncs de parlar-ne malament. Sobretot perquè en aquest segon cas tenien diferències polítiques evidents, però perquè Benet és més que un historiador, és un advocat de la història. És a dir, ell el que fa és utilitzar la història per defensar uns arguments polítics i salvar unes figures que ell doncs considera que s'han de salvar històricament, no? Aleshores, a banda d'això, doncs hi ha tot un seguit de rumorologia que corre sobre el personatge, fruit d'aquest exili tan llarg de 40 anys, no? I també una cosa que es nota molt quan parles amb els fills i amb els nets d'exiliats és que van deixar unes memòries amb les seves famílies que s'ajustaven moltes vegades poc al que havia passat. És a dir, tots eren personatges que es pintaven molt més rellevants del que en realitat eren. Hi ha moltíssimes persones que tenien claus de la caixa forta de la Generalitat. En fi, és a dir, van explicar moltes coses que òbviament les seves famílies doncs es van creure, però que no necessàriament és així. I aleshores doncs això va contribuir també a distorsionar la imatge de Josep Tarradellas, i ell també hi va contribuir en la mesura en que, com va tornar, doncs va falsejar parts del seu currículum, com aquest interès per lligar-se a la figura de Francesc Macià, explicant coses que directament eren mentida.
O sigui que un dels grans reptes de la teva feina ha estat triar el gra de la palla.
Clar, fixa't una anècdota, per exemple. Quan ell torna, hi ha un moment en què diu, per exemple, diu, jo vaig ser un fundador de l'Intransigent, d'un periòdic doncs, dels anys 10, que, de Barcelona, de les joventuts nacionalistes així més radicals. No? Uh-huh. I el fundador d'aquest periòdic va ser en Domènec Latorre. Aleshores, que el van afusellar els franquistes només entrar a Barcelona. No? Aleshores, la filla d'aquest senyor, el sentia això, va enviar a la seva filla, per tant, a la neta del Latorre, la senyora va enviar la filla a buscar si això era veritat, és a dir, a constatar-ho en una biblioteca, no? Perquè la senyora de l'afusellat deia no, és que aquest diari l'havia fundat el meu marit, no el president Tarradellas. És a dir, fins a aquest punt s'arriba a distorsionar la història, no? Fent dubtar fins i tot els propis doncs els propis figurants de la història. Per tant, sí, destriar el gra de la palla és una feina que requereix buscar moltíssima documentació.
El llibre, en la mesura que una de les idees que el lector, o almenys jo m'he fet quan l'he llegit, és la gran complexitat d'un personatge polític, però també la gran complexitat del període històric en el que ell va tindre rellevància. És a dir, aquesta idea de complexitat en contraposició amb el simplisme amb el que també, des de la meva opinió, s'ha actuat en els darrers anys, no des del catalanisme, que és una paraula no morta perquè s'està recuperant, però durant molts anys maleïda, des del sobiranisme, per no allargar-me. Creus que hi ha, o com a autor, prescrius el llibre per a les generacions de polítics d'avui, perquè d'una manera o altra es puguin atensar a la idea de complexitat?
Clar, la idea... La idea, precisament, és aportar aquesta biografia per fer una reflexió sobre doncs, aquest segle XX de catalanisme, què és el que ha passat, llegir-lo també com un manual de política, en el sentit en què el president mateix actuava sempre en base a la seva pròpia experiència, és a dir, no oblidant-se mai d'allò que havia passat, i per tant, doncs, això és útil. I, de fet, vaja, tota la intenció que marques en aquest sentit és perquè una de les persones doncs, a que li dedico el llibre juntament a la seva generació és a la meva filla, per tant, és a dir, la intenció és aquesta, és a dir, que no només els actuals, sinó els que venen, després, doncs puguin reflexionar sobre això, sobre una cosa sòlida, ja dic, no per posar-te a favor o en contra, sinó per dir, bé, aquí hi ha un retrat complex sobre això, i a partir d'aquí, doncs, que cadascú tregui les conclusions que vulgui, no? Crec que en la mesura en què puguem hauríem d'anar en aquesta direcció.
Per al que comentaves, era el propi Tarradellas qui, d'alguna manera, tenia interès en canviar la visió que els altres tenien de si mateixos, no? Si ell llegís el teu llibre, creus que estaria content o què?
Segurament pensaria que 1.000 pàgines són poques. És a dir, que necessitaria més. Bueno, no ho sé. No ho sé si estaria content. La feina de l'historiador no és deixar content el biografiat, sinó simplement explicar amb honestedat al lector doncs, la figura que té al davant. La complexitat de la seva figura, més que altres personatges que hagi pogut biografiar fins al moment, és que ell, des que té 30 anys fins que mor, està a primera línia política amb càrrecs rellevants. I això no passa sempre. És a dir, hi ha personatges que durant 5, 10, 20 anys doncs tenen una rellevància política que mereixen una biografia, mm-hmm. una biografia política, però que després ja això desapareix. I per tant, doncs té una complexitat relativa en un període més acotat de temps, no? Un període que és clar que comença i acaba. Però aquí te'l trobes doncs, des de bueno, la militància inicial en el catalanisme, però després, sobretot, a partir dels anys 30. Segona República, Guerra Civil, l'exili, la transició, diguem, el període posterior, i sempre en primera fila, i això genera doncs una mà de fons i una mà d'informació que és el que fa que s'hagi trigat tant de temps a elaborar aquest llibre.
Tarradellas, una certa idea de Catalunya. Enhorabona, Joan Escolies, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mare. Gràcies, bona tarda. Josep.
Toni.
Ja ho tenim, això.
Tu tens bons braços, que passes moltes hores al gimnàs i ja podràs llegir el llibre sense problemes. Perquè 1.200 pàgines pesen, eh?
Però has acabat amb agulletes, tu, amb tiretes o alguna cosa? Ho dic perquè és la segona vegada que ho dius.
Estic menys fort que tu, però...
Hem d'anar junts. Ja ho tinc. Hem d'anar junts al gimnàs un dia. No? Ja en parlem.
Hem de fer un bracet, hem de fer un dia.
Vinga, una abraçada forta, cuida't. Vinga, són les 5 de la tarda. Fem una pausa, tornem ara mateix. El Tot anirà bé. Fins ara.